Estem buscant respostes a una qüestió que és fonamental. En el nostre país hi ha 550.540 persones que són autònomes, eh? Que treballen per compte propi, no per compte aliè, que és el que recull aquest BOE d'avui, que diu aquest reial decret s'aplica a les persones treballadores per compte aliena, que prestin serveis a empreses, però no per compte propi. I en són 500.000 a Catalunya. En el sector del nostre sector primari, a l'agricultura, n'hi ha 23.000. En el sector de les indústries manufactureres, 42.000 persones. En el sector de la construcció, comentàvem ara amb Esteve Freixas, més de 67.000. En el comerç, que és on tenim més gent, 123.000 persones. Transports, imagineu-vos, els transportistes. Doncs en tenim 42.000 de transportistes, que són autònoms. Què han de fer? Han de deixar de treballar? No han de deixar de treballar? 51.000 persones, gairebé 52.000, en el sector de l'hostaleria. Evidentment han tancat, i aquests doncs sí que han deixat de facturar res. Però en el sector de la informació, de les telecomunicacions, pràcticament 16.000 persones. Aquestes persones què han de fer? Li preguntem a Sandra Zapatero, que aquests dies ens està ajudant a escatir aquestes qüestions precisament en relació als autònoms. Sandra, molt bon dia.
Bon dia, Mònica.
Aquí hi ha un buit legal.
Totalment. Mireu, és un decret, primer, que va sortir ahir a les 12 de la nit. No és ben cert que ens donen 24 hores per adaptar-lo, però si parlem doncs, del col·lectiu de treballadors i treballadores per compte pròpia, que seríem els autònoms, i agafem aquest Real Decret Llei 10-2020, sí, estem exclosos. És a dir, és un decret que té per finalitat limitar la mobilitat per reduir, òbviament, el risc per la salut, però, en canvi, parla de treballadors per compte aliena, però no parla de treballadors per compte propi.
Clar, clar.
Per tant, és un decret amb molts matisos, amb molta incertesa. Us he de dir que estava molt més clar el borrador que no pas el decret, perquè el decret és molt ambigu.
Però és que, esclar, és que si no s'ocupa dels treballadors per compte propi, estem morts?
Totalment. Nosaltres sí que, a veure, això és agafant la ley por la mano, però sí que entenem doncs, que la finalitat és limitar la mobilitat. Per tant, aquells serveis essencials, com per exemple, tu molt bé ho deies, el nombre de transportistes, per exemple, que abasteixin aliments, sí que hauran de continuar fent-ho i tenir l'activitat en marxa. Els taxistes, hi ha un servei mínim del 20%. Aquestes persones autònomes que venen a reparar avaries, no?, d'urgència, mitjans de comunicació, assessories. És que el primer Real Decret, el 463, que parlava d'aquelles activitats que realment quedaven suspeses, està molt més clar que aquest. És a dir, jo crec que ha fet, i així ho veiem des de la CERAC Autònoms, un decret a marxa forçada que no acaba, no?, doncs de clarificar quins s'han de quedar a casa, per així dir-ho, i quins no. Perquè, clar, sí que és veritat que aquells que no puguin podran teletreballar. Però mira, un exemple doncs, que avui hem rebut moltes consultes.
Sí.
Un petit constructor, què ha de fer? Pot o no pot anar a l'obra?
Doncs mira, és que n'estàvem parlant ara mateix amb l'Esteve Freixas. Justament ell, des del sector de la construcció, ens deia és que els autònoms continuaran treballant? Perquè és que nosaltres què els hem de dir si el Reial Decret no clarifica, no?
No clarifica. És a dir, aquest Reial Decret està molt bé, però oblida i no, és a dir, en cap disposició ni en res d'aquest Reial Decret parla de treballadors i treballadores per compte pròpia. Per tant, malauradament, els exclou. Suposo que en les properes hores o demà, que hi ha Consell de Ministres, ens clarificaran alguna cosa més i no hauran vençut aquestes 24 hores de l'aplicació d'aquest decret, perquè la veritat és que hi ha molts grisos i amb la llei a la mà els autònoms queden exclosos i fora i en aquest cas poden tenir mobilitat aquelles activitats essencials. Per tant, estamos como estábamos,
Sandra, aquest buit jurídic, aquesta inseguretat jurídica que generen els autònoms, imagina't que avui hem abordat la qüestió de les cuidadores de la llar, de la gent que està en aquesta situació de precarietat absoluta, no?
Totalment. Sí que és veritat que a les cuidadores de la llar els hi donaran un ajut, perquè, clar, fins aleshores tampoc tenien cap dret, no? Llavors, sí, es crea un ajut excepcional, com no podia ser d'una altra manera. Nosaltres el que diem és que aquells autònoms i autònomes que realment hagin de complir aquest decret amb la finalitat de limitar la mobilitat, doncs escolta'm, si l'han de complir, que també tinguin dret a la prestació extraordinària pel cessament de l'activitat, però que ja no sigui del 75% que hagin d'acreditar aquesta reducció dràstica de la facturació, sinó que per al decret ja és una força major i que pugui directament percebre aquesta prestació, perquè si no sí que tenim un 20% del col·lectiu, i diria una mica més, del 20%, però deixem amb un 20% del col·lectiu d'autònoms i d'autònomes que estan avui absolutament desprotegits amb aquest decret.
Mira, Sandra, escoltem i recuperem per si hi ha algú que no ha pogut seguir, tu segur que no, perquè devies estar inundada de consultes com a president de la TTCAT, que us estem trucant permanentment nosaltres, però vosaltres esteu atenent a tots els autònoms que us truquen. Aquest matí hem parlat amb diverses cuidadores i cuidadors, gent que està treballant doncs moltes vegades amb aquesta, amb no contracte, diguéssim, perquè no els hi, no tenen papers. És el cas de la Harriet Domínguez, que actualment cuida una persona dependent.
Hay tantas mujeres preparadas que pueden trabajar en residencias, que tenemos la preparación sociosanitaria para poder trabajar con personas mayores y no nos dan trabajo por no estar legalizadas, de no tener documentación.
En aquest cas, a Portugal, el que hem fet és regularitzar la situació de tota la migració que estava pendent de residència, i justament amb això han tingut una injecció de mà d'obra, no? Per dir-ho clar, de gent molt qualificada que no té els papers però que pot treballar en el sistema de salut en aquests moments.
Sí, això és. El que passa que aquí a Espanya, no sé, el govern, no, el Departament d'Immigració, si estaria disposat a regularitzar persones que, òbviament, donen un servei de salut a altres persones, no? De cura, sobretot, però, clar, aquí parlem d'una persona que avui no té documentació. Uh-huh. Llavors, això ja és un tema legal, jurídic, d'una altra envergadura, no? Que potser tampoc el podem barrejar, perquè sí que estan en una... És a dir, una cosa és que jo sigui una cuidadora de la llar i em diguin que no tinc dret a res, sí. Cosa que no és així, que sí que tindran drets, faltaria... I una altra cosa és que, malauradament, jo estic irregular en el meu país, en el país on estic prestant aquest servei, no? Això ja és una altra... Seria una altra història.
De tota manera, aquest buit que comentàvem amb la qüestió dels autònoms bé s'haurà de solucionar ràpidament, perquè si no, demà aquest problema anirà en un increixendo, perquè en aquests moments es estaran sentint els autònoms que no formen part dels serveis essencials, que és l'alimentació, la sanitat, el transport, l'atenció als cuidadors, els farmacèutics, els bancs, les assegurances, tots aquests tenen molt clar que són essencials i que poden treballar, no? Els serveis funeraris, etc. Aquí no hi ha dubte. Però després hi ha tot un seguit de sectors que, si demà no ho clarifiquen, es trobaran en una situació difícil. Protecció Civil ara ha fet un tuit que diu que els autònoms queden com estaven. Diu, si la seva activitat no la podien dur a terme abans del Reial Decret de Serveis Essencials, tampoc poden ara. I si podien abans del Reial Decret, segueixen podent ara. Diu Protecció Civil. Diu, intentarem aclarir-ho. Clar, si Protecció Civil ja ho viu com una falta d'informació i de cobertura jurídica del Reial Decret, això s'haurà d'aclarir durant el dia d'avui, no, Sandra?
Totalment. És a dir, aquí hi ha un buit legal, hi ha un forat, hi ha incertesa, falten matisos, però el que sí, jo ho he dit abans, no? És a dir, estem com estàvem, és a dir, no hem solucionat res per al col·lectiu de treballadors i treballadores autònomes. Sí. Ara bé, si tan sols es posés que l'igual doncs, els treballadors per compte aliena no poden i tampoc els treballadors per compte propi, ja quedaria solucionada la finalitat d'aquest. Una altra cosa és que poguéssim estar o no d'acord, eh? Però ja que, d'acord, sí, per suposat, però em refereixo que llavors nosaltres també activaríem, doncs, cara al govern de l'estat espanyol altres mesures d'ajut com no podia ser d'una altra manera. Però és veritat, és a dir, a dia d'avui aquest decret ens deixa un buit legal, doncs, que s'ha de resoldre.
I això afecta també, també, Sandra, els autònoms que tenen pimes, no?, petites i mitjanes empreses, i perquè sí. I en són socis. És exactament la mateixa situació, no?
Sí, absolutament. És a dir, qualsevol autònom societari està a la mateixa situació, perquè no és un treballador per compte aliena, sinó per compte pròpia, tot i que operi a través d'una societat mercantil. I aquí el que fan és parlar d'activitats que sí i activitats que no. I com tu molt bé has detallat, les activitats essencials, sense diferenciar uns dels altres. Per tant, estarien tots afectats, efectivament.
Sandra, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Com sempre, una altra.